Bon dia. Les obres de les variants Olot i les preses començaran d'aquí a un any.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Acabem d'escoltar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió durant la seva visita aquest dissabte a la capital de la Garrotxa. Al desembre s'han de licitar les obres que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès aquest dissabte a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir de l'inici del curs vinent, a partir del mes de setembre. De seguida en coneixem tots els detalls de la visita de la consellera Territòria, Sílvia Paneque, a Olot, amb la reunió important d'aquest dissabte que va mantenir amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. Però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat que ens deixa de moment aquest dilluns 5 de maig de 2025.
El dia en 4 minuts.
La gran apagada elèctrica de fa una setmana farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles rurals. És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica fa just una setmana. Els pagesos gironins demanen que cessin glaç als seus camps durant tot l'any. Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos de municipis de la Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar els senglars i també els cabirols dins dels seus camps durant tot l'any. La Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig. Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments d'arreu de la ciutat. Un centenar de persones homenatge a les mares d'Olot, sardanes, poesia i moltes mares van ser les protagonistes ahir al migdia de la Diada. Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT es va mantenir. En esports, la Unió Esportiva Olot acomiada la temporada amb una victòria a Premià i acaba 11è classificat. L'equip de Roger Vidal va superar ahir al migdia el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Rumin Henry al minut 89. També bones notícies en tenis taula, perquè el club tenis taula Olot va derrotar divendres l'Irún Liquea Inea i s'ha classificat així per a la Europe Trophy. La tripleta olotina va guanyar amb solvència per 4-0 el conjunt basc i va aconseguir la 7a posició final a la Superdivisió. I tancarem aquest informatiu de dilluns parlant de l'enderroc de la Torre dels Coloms, que reobre el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot. L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui. Avui l'escoltarem a la contraportada.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts del punt de la una del migdia, obrim el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. El govern espanyol obrirà demà dimarts una consulta pública abans de decidir sobre l'OPA del BBVA al Sabadell. Pedro Sánchez vol recollir l'opinió de ciutadans, associacions i organitzacions per poder fer una valoració amb garanties, unes declaracions que ha fet durant aquest matí a la inauguració del Cercle d'Economia. Arrenca la prescripció 2025-2026 a escoles bressol públiques. A partir d'aquesta setmana, les famílies amb infants entre 4 mesos i 3 anys ja poden presentar les seves sol·licituds. El sector de la ciberseguretat seguretat a Catalunya factura prop de 1.500 milions d'euros l'any 2024, un 18,4% més respecte a l'any anterior. Un informe d'Acció i l'Agència de Ciberseguretat constata una bretxa de talent d'uns 13.500 professionals. Girona inscriu 14 solars a la reserva de la Generalitat perquè s'hi aixequin 435 pisos assequibles en 5 anys. L'Ajuntament gironí en traurà a concurs la meitat i reclama poder gestionar directament els habitatges buits de la Sareb. A la pàgina internacional, von der Leyen anuncia un paquet de 500 milions fins al 2027 per atraure investigadors enfront de les retallades de Donald Trump. La Comissió Europea vol assolir l'objectiu d'invertir el 3% del seu PIB en recerca i desenvolupament a l'any 2030. I Benjamin Netanyahu diu que l'atac a l'aeroport de Tel Aviv emana de l'Iran i promet represàlies. Air France, Lufthansa, British Airways i altres aerolínies anuncien la suspensió de moment temporal de vols a Israel.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dilluns, cinquè dia del mes de maig, ens portarà una reculada important de la temperatura. Ho notem ja al matí, però encara baixarà més la temperatura de cara al vespre, un cop descarreguin pluges i tempestes abundants, localment fortes i amb pedra. Per tant, sembla que totes les comarques gironines estem sota aquesta alerta de més de 20 litres per metre quadrat a mitja hora, segons explica el Meteocat, però és que, a més, es podran acumular més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. Avui, segurament, la zona més afectada seria el prelitoral gironí i també cap a la Selva, Osona, Guilleries. Atenció, doncs, al Gironès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, les tempestes podrien ser fortes, semblant el que va passar ahir cap a l'Alt Empordà. Ahir van caure més de 60 litres a Garriguella, a Mollet de Peralada, també, per exemple, Espolles van superar els 40 litres per metre quadrat, o a la zona d'Agullana i Cantallops, amb aquelles pedregades importants de la mida de 1 a 2 centímetres de diàmetre. Avui, doncs, se'n refresca de valent i tindrem aquestes pluges abundants a partir del migdia a la tarda fins al vespre. La neu pot reaparèixer a 2.000 metres baixant cap a 1.600 aquesta tarda i vespre. Hem començat el dia ja una mica sota zero Pirineu, 1 sota zero la Tosa, fregant els 0 graus a Núria i 6 graus, per exemple, a Molló i a Viladrau, una temperatura prou baixa, 7, 8 graus a bona part de la Garrotxa, i de dia costarà passar dels 18 o 20, un dia ben fresc. I demà repetim ruixats i tempestes, potser no tan intenses, dimecres una mica de pausa, dijous i divendres més ruixats.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 5 de maig de 2025 parlant de les obres de les variants d'Olot i les preses que començaran d'aquí a un any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita aquest dissabte al matí a Olot. Al desembre s'han de licitar les obres que tindrien una durada de gairebé 4 anys. La consellera també s'ha compromès a reforçar les línies de transport públic en Barcelona i Girona a partir del mes de setembre. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
La consellera Territori, Sílvia Paneque, ha reconegut que la Generalitat té un deute històric amb la Garrotxa en referència a les variants d'Olot i les preses. Diu que són clarament imprescindibles per garantir el desenvolupament industrial i la competitivitat de la comarca, però també per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot. Paneque ha posat ja dates definitives sobre la taula perquè es comencin a veure màquines treballant sobre el terreny.
Podem mantenir aquest compromís de l'audiència pública aquest mes de maig pels afectats i, per tant, d'inici de licitació, que això és allò que finalment donarà tret de sortir d'aquest projecte, l'inici de licitació a finals d'aquest 2025, al desembre del 25, per tal que les obres poguessin començar en el segon trimestre del 2026. Per tant, jo crec que finalment podrem tenir la satisfacció de veure com aquestes variants, després d'un termini d'obres de més de 40 mesos, 43, 44 mesos, doncs pugui ser una realitat.
Una de les assignatures pendents és millorar el transport públic que connecta Olot amb Barcelona. La consellera ha dit que on més ha augmentat la demanda és a les comarques gironines i que cada cop es fa més evident la necessitat de millorar el servei. Per aquest motiu, ha anunciat que a partir del proper mes de setembre s'incrementarà la freqüència de busos entre Olot i Girona i també entre Olot i Barcelona.
Volem que hi hagi aquest increment a partir de setembre i, per tant, del curs vinent de 2+2, és a dir, dues noves freqüències d'anada i dues més de tornada amb aquesta connectivitat directa a partir del setembre. Crec que amb això podrem donar sortida a una necessitat molt raonable, que se'ns traslladava des d'Olot i, per tant, així farem. I respecte a les altres dues línies que també hem volgut traslladar aquestes millores, amb connectivitat cap a Girona, passant per Banyoles, també hi haurà una millora de freqüències de 4 més d'anada i 4 més de tornada, per tant, aquí...
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha fet un bon balanç de la trobada amb la consellera i creu que ara ja hi ha un calendari clar que s'haurà de complir.
El primer de tot és la variant. I és que després d'aquesta reunió veiem doncs, que comencem a concretar dates concretes, que veiem que aquest calendari que fa tant de temps que treballem doncs, perquè es faci realitat doncs, cada vegada és més pròxim a aquesta realitat. Tindrem l'aprovació d'aquest projecte molt aviat, en els propers mesos, i s'està treballant des de la conselleria i aquest és el compromís que han agafat d'aquest any es pogués iniciar la licitació per tal de que a finals de l'any que ve poguessin iniciar-se les obres. Aquest és el calendari que nosaltres hem defensat sempre i estem satisfets de que la conselleria treballi amb aquest mateix calendari i esperem doncs, que pugui ser una realitat ben aviat.
Durant la trobada també han parlat d'habitatge. La consellera ha dit que estan treballant amb l'Ajuntament d'Olot per reservar solars que permetin la construcció de nous edificis, però no ha donat terminis concrets.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La gran apagada elèctrica de fa just una setmana, com bé recordaran, farà reflexionar algú sobre com viuen els talls de llum constants als pobles rurals? És una de les preguntes que queden obertes després de la gran incidència viscuda a la península Ibèrica. A les grans ciutats com Barcelona no estan acostumats a quedar-se sense electricitat, però malauradament alguns pobles com les Planes d'Hostola, Sant Feliu de Pallerols o Santa Pau, sí. Hem parlat precisament d'aquest tema amb alguns dels alcaldes afectats. Gerard Puigdemont.
Quan va marxar 2:15, estàvem a l'Ajuntament i vam dir, bueno, ja hi tornem a ser.
Amb aparent normalitat, l'alcalde de les Planes, Marc Puig, i possiblement també els veïns del poble van entomar el fet que marxés la llum ara fa una setmana. El que no sabien en aquell moment, però, és que la llum havia marxat no només de la vall d'Hostoles, com els hi sol passar, sinó que s'havia produït una apagada generalitzada a tota la península Ibèrica. Acostumats com ho estan a les Planes, des del primer moment van reaccionar.
Nosaltres ja estem acostumats, de seguida vam ficar el grup electrogen a les bombes.
I 3/4 del mateix deuen pensar alguns veïns a Santa Pau o de Sant Feliu de Pallerols, d'aquest últim municipi, especialment els nuclis de Sant Iscle de Colltort i de Sant Miquel de Pineda, que des de fa anys pateixen talls intermitents de llum. En poques hores van tornar a la normalitat arreu de la península Ibèrica. A la vista està si el que es va viure fa una setmana pot servir per fer veure la necessitat de poder disposar d'una línia elèctrica eficient per a tots els usuaris. Segons l'alcalde de les Planes, l'esperança és mínima.
No. No tinc l'esperança. Aquí tothom mira per les grans ciutats, pels pobles que estan al voltant de les grans ciutats i les zones més rurals que quedem més allunyades sempre som els grans oblidats, no només amb llum, sinó també amb cobertura o amb qualsevol altre tipus de servei. No? I aquí podríem entrar a parlar de molts serveis que s'ofereixen aquí o en altres punts que en pobles petits no els podem disposar perquè diuen això, aquí aquest poble no val la pena, si és cas que es desplacin a la ciutat. No? I per tant, és una batalla que tenim els pobles petits i que quedem més allunyats de les grans ciutats.
Sigui com sigui, per un dia tot el país va viure el que sovint viuen els veïns i veïnes de pobles petits.
Pel que fa a l'agricultura de casa nostra, els pagesos gironins demanen caçar senglars als seus camps durant tot l'any. Unió de Pagesos ha demanat al Departament d'Agricultura que els pagesos dels municipis de Garrotxa, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany puguin actuar per controlar senglars i cabirols dins dels seus camps durant tot l'any. L'objectiu és evitar al màxim les destrosses que aquesta espècie pot fer i ja ha fet en els conreus de la demarcació. Aniol Puigvert.
Unió de Pagesos vol que els propietaris i titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes puguin fer accions de control del senglar dins dels seus camps durant tot l'any. Això permetria que poguessin caçar aquests animals dins de les seves finques i emprendre altres accions que garanteixin el control de la població del senglar i una reducció del nombre d'exemplars que hi ha. Així ho han fet arribar al Departament d'Agricultura després que aquest els hagi presentat un conjunt d'accions previstes en el Pla de Control Poblacional del Senglar al massís de Roca Corba. Els pagesos, però, demanen que aquest pla tingui una vigència de 3 anys i no de 5, tal com està previst actualment. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, referma que és moment d'actuar.
És de les poblacions de fauna, especialment de senglars i cabirols, és un problema que patim tot Catalunya, però les comarques de Girona doncs molt més, no?, amb el tema del senglar. Això es tradueix en danys a l'agricultura, també en danys a la ramaderia a nivell sanitari i també en accidents de trànsit, perquè hi ha constatació que van en augment i cada vegada són més greus. Per tant, s'ha d'actuar. Anem tard, anem molt tard, perquè sempre anem per darrere del problema i fa molts anys que estem dient.
Aquesta és una modificació del Pla de Control Poblacional del Senglar al massís de Roca Corba que s'ha fet a instàncies del sindicat. El document estableix un conjunt de mesures per gestionar i reduir la sobrepoblació de senglar que hi ha a la zona. Ara, els pagesos també demanen ampliar-ho als cabirols per l'increment de població d'aquest animal i les destrosses que genera.
Només hi ha un pla de control aprovat, que és el d'aquí Girona Roca Corba, i tot i que hi hem presentat al·legacions, perquè no, una d'elles és el que dius tu, que puguem caçar doncs, el senglar durant tot l'any i totes les zones on hi hagi problemes, i que això s'extensi amb el cabirol, perquè no podem... Hem vist el que està passant amb el senglar, no podem esperar que es converteixi en un problema el cabirol com ara és el senglar, no?
En el cas que no s'assoleixin els objectius que fixa el document, el Sindicat de la Pagesia remarca que caldrà declarar l'emergència cinegètica tal com preveu la normativa.
I del camp, precisament, a la taula, perquè la Ruta de les Tapes omplirà Olot de gastronomia local durant el mes de maig. Del 8 al 31 d'aquest mes se celebrarà la 13a edició i participaran uns 20 establiments a la ciutat que oferiran tapes de diferents productes locals. Com ja és habitual, es podran votar les tapes preferides segons el criteri de les persones que vagin a aquests restaurants. A l'edició de l'any passat es van servir més de 32.600 tapes.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Un mes de maig per llepar-se els dits. A partir de dijous vinent, Olot es convertirà en la ciutat de les tapes amb una nova edició de la Ruta de les Tapes. És la 13a edició ja d'una iniciativa que és fixa pels adeptes a la gastronomia local i de quilòmetre zero. Fins al 31 de maig, una vintena d'establiments de la ciutat oferiran diferents tapes en el marc d'una ruta gastronòmica variada, amb el producte local com a protagonista. Les diferents propostes es poden trobar en els diferents bars i restaurants que participen en la ruta o bé a través de Garrotxa Hostalatge, tant al seu web com a les seves xarxes socials. El president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, detalla d'on va sorgir la idea de la Ruta de les Tapes i en què s'ha convertit després de ja més de 10 edicions.
La Ruta de les Tapes doncs, va ser el gran eix vertebrador una miqueta dels bars i també de l'associació, no? I al final va aconseguir doncs, que quedés molt vertebrada el que era també doncs, tot l'organigrama de l'associació amb el que seria una campanya molt potent i sobretot que poder la gran campanya ara mateix que tenim l'associació i que realment dona uns èxits molt directes i un negoci molt directe cap als diferents establiments que en formen part.
Una de les principals novetats d'aquesta Ruta de les Tapes serà el sistema de votació de la tapa popular. En aquesta edició es podran valorar totes les tapes que s'hagin tastat en una puntuació de l'1 al 5, segons ens hagi agradat menys o més. L'altra de les novetats és en el jurat, que estarà format pel cap de cuina del restaurant Hostal dels Ossos, Joan Massagó, l'actriu i comunicadora Anna Omatell i el membre de la penya Wàpix, Met Moliner. La regidora de promoció econòmica d'Olot, Gemma Canalies, ha afegit que la ruta dona el segell únic a la ciutat.
És un dels actius més importants que tenim, evidentment, com a Olot i com a comarca, que és aquesta distinció i aquesta identitat que realment penso que ens distingeix de la resta. També en aquest cas, aquesta Ruta de les Tapes fa que molta gent surti als carrers, que degusti, que tasti, que coneixi i que en aquest cas també reconeixi tot aquest valor i aquesta gran professionalitat.
La Ruta de les Tapes d'aquest 2025 se celebrarà del 8 al 31 de maig en diversos punts d'Olot.
La informació és el que ens mou.
Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Abans dels esports parlem del centenar de persones que ahir al migdia van homenatjar les mares a Olot. Sardanes, poesia i moltes mares van ser les protagonistes de la diada. Tot i la pluja inicial, l'acte organitzat pel CIT es va mantenir. A més, una vuitantena de nens i nenes van presentar els seus dibuixos al concurs Néstor Carvajal.
Amb motiu del primer diumenge de maig, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia de la Mare al centre d'Olot. La pluja no ha posat les coses fàcils per a la tercera marxa de la mare. Tot i això, l'acte ha continuat a les arques davant de les oficines del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, amb moltes sardanes i poesia feta pels més petits. La presidenta del CIT, Adela Moya, agraeix la participació a tothom i recorda la importància d'activitats com el concurs de dibuix.
Al ser el pont també hem notat que potser una mica menys és el nombre de participants perquè molta gent també ha aprofitat aquest pont tan llarg per marxar, eh? Però bueno, estem satisfets perquè, a més, és el que sempre diem. Gràcies als pares que encara doncs, els motiven, els nens, amb la tecnologia.
Obrim la carpeta esportiva amb Vicrec.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, solfa, brasa i cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dilluns, la Unió Esportiva Olot acomiada la temporada amb una victòria prèmia i ha acabat 11è classificat del grup 3 de la segona federació. L'equip de Roger Vidal va superar ahir al migdia el Badalona Futur per 2-3 amb un gol de Rubén Henry al minut 89. Marc Mas va tenir diverses ocasions però no va aconseguir marcar i es va quedar a un gol de ser el pitxichi del grup. Com sempre, ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot en David Planella.
Partit entretingut, amb gols i amb victòria in extremis, 2-3 de la Unió Esportiva Olot per tancar la temporada. L'equip olotí va acabar la Lliga 11è classificat amb 47 punts. Al final n'ha tingut 9 de marge amb el descens directe i 2 respecte de la 13a posició. Uns números que fan sentir orgullós el tècnic, Roger Vidal.
Quan mires la classificació, ara l'estava mirant, fa goig, no? Poder dir que l'Olot ha quedat per davant del Lleida, de l'Eivissa, tal com estava tot, doncs crec que reafirma la bona feina que s'ha fet durant l'any i estem molt contents.
Ningú no s'hi jugava res, però el Badalona Futur Olot va ser viu des del principi. Només de començar, al minut 6, Iker va fer penal a Marc Mas, però el davanter va fallar el xut des dels 11 metres. A partir d'aquí van començar a caure els gols. Al minut 22, Chema Moreno va obrir la llauna baixant una pilota dins l'àrea, retallant el seu defensor i disparant molt bé a l'esquerra del porter. El mateix davanter va estar a punt de tornar a marcar i del possible 0-2 es va passar l'1-1. En un corna mal defensat, Isma Escobar va empatar el partit a 8 minuts pel descans. A la segona meitat, Jordi Manzano va tornar a avançar a l'Olot amb un molt bon xut des de la frontal de l'àrea. L'1-2 va durar molta estona en el marcador fins que al minut 41 de la segona, Vicente Meca va fer el 2-2 de penal. I quan semblava que l'empat seria el resultat definitiu, al minut 44, 89 de partit, un cop de cap de Rubén Henry a la sortida d'un corna va donar la victòria a l'Olot.
Hem tingut moltíssimes ocasions i ens hagués agradat tancar el partit abans, però no ha pogut ser, no? Crec que hem generat com per poder-ho tancar, però se'ns ha donat al final.
La llàstima del partit d'ahir va ser que Marc Mas no va poder guanyar el pitxichi del grup tercer de segona federació. Es va quedar a un gol de pispar el títol a Jordi Cano, el davanter de l'Europa. I això que el camp del Badalona Futur va tenir diverses oportunitats clares per marcar amb un penal inclòs, però no va estar encertat de cara a porteria i va topar sempre a Míquer Candón, protagonista sota pals.
Falla el penal, jo crec que després ell segur que li passava masses coses pel cap, crec que fins i tot el tram final del partit ens ha condicionat a l'equip perquè veia que algun jugador buscava més de lo normal i no sortien les coses de forma natural, no? Però bueno, són coses que tenen els últims partits.
Amb la Lliga acabada, ara la feina passa del camp als despatxos. En els pròxims dies, l'Olot anunciarà Lluís Micaló com a nou director esportiu i el següent pas hauria de ser lligar la continuïtat de Roger Vidal a la banqueta. Avui dilluns, per cert, el tècnic serà protagonista al tercer temps de Ràdio Olot. L'entrevistarem en profunditat per tancar la temporada.
De la victòria de la Unió Esportiva Olot a la victòria amb contundència del club tenis taula Olot aquest divendres al vespre davant l'Irun Lequea Enea, i que li va servir per certificar la seva presència novament a la Europe Trophy. La tripleta olotina va guanyar amb solvència per 4-0 el conjunt basc i va aconseguir així la setena posició que dona accés a les places europees. L'equip tanca així la temporada amb 21 punts i amb la segona classificació europea i consecutiva de la seva història.
El club tenis taula Olot supera l'Irun Lequea per 4-0 i aconsegueix un bitllet per la competició europea. Guió exacte el de la temporada passada. Arribava l'última jornada i el conjunt olotí tenia l'oportunitat de guanyar i classificar-se a competicions europees. El rival era un equip que ja havia quedat a la part alta de la classificació i que, per tant, no s'hi jugava res. Una de les incògnites que hi havia era saber amb quina tripleta es presentaria Olot al conjunt basc. Finalment, ha vingut amb una tripleta nacional formada per Daniel Palacios, Jonander Gerricabeitia i Iker Martínez. Partit més que solvent del club tenis taula Olot, que ha jugat amb Arnau Pons, Damien Provost i Diogo Pinyó. Provost era qui començava el match contra Daniel Palacios i ha guanyat amb 4 jocs, tot i començar perdent. Així, s'avançava l'Olot, que posaria més distància al marcador, amb la victòria d'Arnau Pons davant Gerricabeitia per 3-2. Diogo Pinyó obria la seva llauna particular amb la victòria per 3-1 davant Iker Martínez, i Damien Provost tancava un partit més que correcte en línies generals de l'Olot amb una victòria ajustada davant el jugador basc. Així doncs, l'Olot acaba la temporada en setena posició, 21 punts, i amb la classificació europea al sac. Jugarà la seva segona vegada a l'Europe Trophy després que el Pontevedra, que és per números qui hauria d'anar-hi, no tingui dret a jugar-la després de no jugar a la Copa del Rei. Ara, després d'acabar la temporada, la direcció esportiva té feina a buscar algun jugador de cara al pròxim curs. De moment no es coneix cap baixa ni cap alta, però que sí que és una realitat és que el club tenis taula Olot tornarà a jugar a la màxima categoria estatal del tenis taula.
I avui a la contraportada, l'enderroc de la Torre dels Coloms ha reobert el debat sobre la protecció del patrimoni a Olot. L'arquitecte Arnau Vergés, que va intentar frenar la demolició amb una crida a les seves xarxes socials, alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i alhora proposa que l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi intervingui.
La contraportada.
Fa només unes setmanes la Torre dels Coloms es convertia en una muntanya de runa. L'enderroc d'aquesta casa centenària, també coneguda com Can Malagrí de Pobre, ha fet saltar les alarmes i ha tornat a posar sobre la taula la falta de protecció del patrimoni arquitectònic a Olot. Tot i estar inclosa a l'inventari de patrimoni de la Generalitat, no tenia cap figura legal que en garantís la seva preservació. No era ni bé d'interès nacional ni bé d'interès local. Qui va intentar frenar-ho sense èxit va ser l'arquitecte garrotxí Arnau Vergés. Ho va fer a través d'una crida a les xarxes socials poques hores abans que una excavadora derruís l'edifici.
Jo crec que és quelcom que és humiliant per l'arquitectura i per tota la història d'aquell edifici que s'enderroca. La Torre dels Coloms, per exemple, és una casa que té més de 130 anys d'antiguitat, que quan es va construir s'hi devien abocar totes les il·lusions d'una família, qui van dedicar temps i esforç als millors artesans de l'època, qui va treballar un dels millors arquitectes del moment, i tot això s'acaba d'un dia per un altre, sense avisar, amb una màquina que en qüestió d'hores, amb unes pinces, desmunta tot aquell esforç.
Vergés alerta que hi ha molts edificis amb valor històric que no estan catalogats i, per tant, són vulnerables. Per això proposa que, abans de donar llum verda a qualsevol enderroc, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa pugui generar alguna mena d'informe.
S'hauria de vincular sempre un enderroc, o almenys un enderroc d'una certa antiguitat, a un informe de l'Arxiu Comarcal que expliqués què estem enderrocant. Un informe que pot ser vinculant o no ser-ho, però que almenys l'arquitecte municipal que hagi d'autoritzar aquell enderroc, doncs tingui sobre la taula un informe que li digui: ep, això ho va fer tal arquitecte, això té aquest valor històric, aquest valor artístic. I a partir d'aquí pren la decisió, però sàpigues què estàs fent, perquè potser a vegades es fan les coses per un cert desconeixement.
L'arquitecte, que coneix bé l'Eixample Malagrida, insisteix en que no només s'han de protegir les grans cases burgeses, també hi ha habitatges modestos, antigues fàbriques i altres edificis que expliquen com ha crescut i canviat la ciutat. Per ell, perdre aquest patrimoni no és només una qüestió urbanística, sinó també la pèrdua d'una part de la nostra identitat.
Amb el reportatge sobre la protecció del patrimoni amb la veu d'Arnau Vergés, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 5 de maig de 2025, pendents de la meteorologia, que ja com hem escoltat a l'inici amb el nostre meteoròleg Dani Ramírez, pot ser una tarda marcada per les intenses pluges i fins i tot la pedra. Per exemple, a Olot ja ha activat el Duprocim i estarem pendents, com sempre, a la sintonia de Ràdio Olot d'aquesta situació meteorològica. D'aquí uns minuts, especial tercer temps per tancar la temporada esportiva, últim tercer temps d'aquest curs 2024-2025, amb entrevista amb els dos arquitectes de la salvació de la Unió Esportiva Olot aquest tram final de temporada, amb Roger Vidal i Ferran Roca, i amb altres temes, evidentment, amb un programa especial de dues hores de tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Més informació de l'actualitat de casa nostra després del tercer temps a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.